Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La capella ardent del nen de 8 anys, Gabriel Cruz, instal·lada al Palau Provincial de la Diputació d'Almeria, ha obert les portes aquesta tarda perquè tothom que ho vulgui pugui acompanyar la família. El cadàver, recordem-ho, va ser trobat ahir diumenge al maleter del vehicle de la parella del seu pare. Des de les 5 de la tarda d'avui s'hi ha pogut accedir després que els pares han pogut fer la vetlla en la intimitat. Centenars de persones ja hi han anat. Gabriel, recordem-ho, va desaparèixer el 27 de febrer a les Hortitxueles de Níjar, a Almeria. La nòvia del seu pare, Ana Julia Quezada, va ser detinguda quan conduïa el cotxe amb el cadàver del nen al maleter. L'autòpsia ha revelat que el nen va morir estrangulat el mateix 27 de febrer. Canviem de tema. La defensa de Jordi Sánchez ha presentat aquest matí un recurs al Tribunal Suprem perquè el que és candidat a la presidència pugui assistir a la investidura, ajornada quan havia estat programada per avui. Aleguen els advocats que si es ratifica la decisió de no deixar-lo sortir de la presó, es vulnerarà la Constitució. Almenys 50 persones han mort en l'accident d'un avió de Bangladesh que estava aterrant a l'aeroport de Kathmandú, al Nepal. L'aparell, que portava una setantena de persones, ha derrapat a la pista i s'ha incendiat. Segons les autoritats locals, han sobreviscut aproximadament unes 20 persones, però moltes d'elles es troben en estat greu. I a Colòmbia ha guanyat sense majoria absoluta les eleccions legislatives d'ahir la dreta, en principi contrària al procés de pau amb les FARC. El triomf del Centre Democràtic de l'expresident Álvaro Uribe a les legislatives situa Iván Duque com a favorit per a les presidencials de maig. A les 9 d'aquest vespre, el jesuïta Francesc Riera farà un comentari de l'Evangeli a la sala mossèn Vinyeta de Vilafranca del Penedès. Serà, com dèiem, a les 9 del vespre. I al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, a les 8, a aquesta hora, es fa un concert amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i diverses veus solistes. Interpretaran Andrea Chenier d'Humberto Giordano. Fins aquí l'actualitat. Ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, salut natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut atesos pel doctor Jacinto Valverde. Deixa el teu missatge al contestador del programa 93 409 27 77 93 409 27 77 o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, salut natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratoris Maen.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. La pau i els migrants, els pobres i la paraula de Déu van ser alguns dels punts que va tractar el Papa Francesc ahir en un discurs adreçat a la comunitat de Sant Egidi, coincidint amb la visita que va fer a la seu d'aquesta entitat eclesial, ecumènica i interreligiosa amb motiu del seu 50è aniversari. La guerra és la mare de totes les pobreses, segons va recordar el Papa, i també la por, la ràbia i la xenofòbia són uns càncers que la societat ha de fer-se mirar per superar-los. Van ser algunes de les reflexions que el pontífex va fer, sempre en clau de caritat. Avui fem nostra la felicitació de l'Església a la comunitat de Sant Egidi, fundada el 1968 per Andrea Riccardi i actualment presidida per Marco Impallazzo. Felicitats i molts ànims en la tasca també aquí a Catalunya i en molts casos colze a colze amb l'acció de Càritas. Avui és protagonista la formació i el voluntariat. Després d'una primera reflexió de l'adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, ens acompanyaran en un col·loqui especial les voluntàries de la diòcesi de Terrassa, Carme Baqués i Montserrat Trepat, i els responsables respectius de voluntariat a Càritas Diocesana de Terrassa i de Barcelona, Mercè Mores i Isaac Companyó. Després tindrem el testimoni avui amb un nom propi, que és la preparació de la trobada de Càritas Catalunya per al 14 d'abril a Lleida. Tindrem una conversa amb la responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Lleida, Maria Rosa Sellós. Això amb les notícies, l'agenda i una miqueta més us acompanyarà fins a les 9 a Ràdio Estel. Com sempre, és la veu de Càritas. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Avui, dia en què parlem de formació i voluntariat, el missatge de la caritat ens el fan des de Càritas Catalunya. Concretament, tenim la veu de l'adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, també col·laborador, evidentment, d'aquest programa, de l'equip d'aquest programa. Luis Miguel Luna, bona nit, benvingut.
Hola, molt bona nit.
Què ens comentes? Endavant amb el comentari.
Molt bé, bé, per al que és Càritas Catalunya i totes les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, el paper del voluntariat és fonamental. Tota la feina que es fa envers les més de 360.000 persones que vam atendre l'any passat, doncs ha estat possible gràcies al suport de més de 12.000 voluntaris. Com podeu comprendre, el voluntariat és el capital més important que té una institució com la nostra, com Càritas. I dins d'aquestes aportacions que fem al programa La Veu de Càritas de Ràdio Estel, periòdicament doncs, ens agrada remarcar tota la feina que fan des dels voluntaris i voluntàries de les diferents Càritas diocesanes. Cal dir que la Comissió de Voluntariat i Formació és una de les més antigues, si no la més antiga. Es va crear ja en els anys 2000, i des de l'any 2000 fins a l'actualitat doncs, ha anat reflexionant, ha anat treballant en diversos objectius. No? El primer objectiu que ha tingut aquesta Comissió de Voluntariat i Formació és precisament compartir recursos, compartir experiències de voluntariat que s'efectuen a les 10 Càritas diocesanes. També un altre objectiu importantíssim, i avui doncs, ho podran sentir els nostres oients, és visualitzar la tasca que fan voluntaris i voluntàries, visualitzar els diferents projectes de voluntariat. I hi ha un tercer objectiu molt important, que és la formació contínua dels voluntaris. A Càritas apostem perquè per donar un bon servei a les persones que acollim, a les persones que acompanyem, és fonamental que tots els nostres voluntaris i voluntàries estiguin molt ben formats. Totes les Càritas diocesanes efectuen doncs, una formació inicial amb voluntariat a Càritas i després ja continuen amb els seus plans de formació. Formació específica per efectuar la tasca que tenen encomanada i després la formació de continuïtat que s'efectua al llarg de l'any, ja sigui a través de la jornada de formació de voluntaris de Càritas, ja sigui a través de l'escola de primavera, o l'escola d'estiu de Càritas, de la Confederació Càritas Espanyola. Esperem que avui, en el programa d'avui, gaudiu de diferents experiències, de diferents testimonis, de tots aquells que realment formen part de l'essència de Càritas, els seus voluntaris i voluntàries.
Estem segurs que així serà i ja ens posem en marxa per entrar en matèria, primer amb una taula de quatre persones voluntàries aquí a l'estudi de Ràdio Estel i després amb la presència de Rosa Maria Sellós, que ens acompanyarà des de Lleida. Moltes gràcies, Lluís Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya. Una abraçada i fins aviat. Sempre estem en contacte.
Moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
El president de Fedefarma, Vicenç Calduc, es va reunir dilluns passat amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, a la seu de Càritas a Barcelona. La reunió es va celebrar per informar sobre el suport de Fedefarma al programa Càritas amb les famílies més desfavorides en el marc de l'acord subscrit entre la Federació de Distribuïdors Farmacèutics amb Càritas Espanyola i que en aquesta primera fase es concreta en l'acció Suport Escolar, Distribució Farmacèutica i Càritas. Tindrà una segona fase, a més, dedicada a accés a les necessitats d'alimentació bàsiques, distribució farmacèutica i Càritas per fomentar i facilitar l'accés a una bona alimentació a les famílies més desfavorides.
Aquest acord es materialitza dins la campanya posada en marxa per totes les empreses majoristes que conformen la Federació de Distribuïdors Farmacèutics sota el lema Distribució Farmacèutica 365 dies solidaris. Durant la reunió, Vicenç Calduc va conèixer de la mà de Francesc Roig el programa Càritas amb les famílies més desfavorides i com l'entitat, a través d'aquest programa, contribueix a garantir l'exercici del dret a l'educació, facilitant material educatiu necessari a infants i joves de famílies en situació precària. El president de Fedefarma va voler agrair a Càritas i especialment a Càritas Catalunya la seva tasca en la millora de les desigualtats i l'exclusió social, facilitant mitjans materials, culturals i humans a aquells que els necessiten i no hi tenen accés, recordant que és una institució de referència quan es tracta de solidaritat. I el president de Càritas Catalunya va agrair a Fedefarma el seu compromís social vers les persones i famílies més fràgils de les nostres comunitats, expressió de la sensibilitat d'aquesta cooperativa.
La sala de conferències de Sant Domènec, a la Seu d'Urgell, es va omplir dimarts passat per escoltar la xerrada de la monja i activista social Lucía Caram, que va explicar el projecte solidari Invulnerables, que es du a terme en diferents ciutats del país per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social de les famílies, però sobretot dels infants.
La conferència de Caram, organitzada per les regidories de Solidaritat i Cooperació i de Cultura de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, va estar acompanyada per l'exposició de fotografies Invulnerables, tot és possible, situada a l'absis de la mateixa sala Sant Domènec. A la conferència hi va assistir l'alcalde de la ciutat de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, el vicari general de la diòcesi i rector de la parròquia de la Seu, Ignasi Navarri, el director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell, Josep Casanova, així com voluntaris i treballadors socials de Càritas i també de Mans Unides de la Seu d'Urgell. La mostra de fotografies també es podrà visitar fins al proper dia 16 al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu d'Urgell. L'exposició està composta per un recull d'imatges fotogràfiques dels fotògrafs Sunci Albets, Joan Locovitxe, Víctor López i Rubén Quintas, que mostren els somnis d'infants en situació de vulnerabilitat que són beneficiaris del programa impulsat per la Fundació Futbol Club Barcelona, l'obra social La Caixa, la Fundació Rosa Oriol i la Generalitat de Catalunya. Lucía Caram va subratllar la importància de lluitar contra la pobresa infantil i va recordar amb insistència com el Papa Francesc i l'Evangeli de Jesús ens van adonar que la fe s'ha d'encarar amb les obres de la misericòrdia, especialment envers els més pobres, i com no podem quedar indiferents davant les situacions d'extrema gravetat del nostre món.
Seguim repassant l'actualitat amb motiu del 8 de març, dijous passat, Dia Internacional de la Dona. Càritas Diocesana de Barcelona va fer pública una nota en què denuncia que les dones pateixen una triple precarietat en matèria laboral, amb sous més baixos, més atur i més parcialitat. El rostre de la precarietat és el d'una mare sola amb fills, amb dificultats per conciliar la vida familiar i la laboral. Càritas Diocesana de Barcelona atén una proporció de llars a càrrec de mares soles que és del 17%, una xifra que gairebé duplica la proporció que existeix a la societat catalana, que és del 9%. Aquestes mares han verbalitzat que en molts casos han d'acceptar feina sense contracte per conciliar els horaris amb la cura dels fills.
La taxa de pobresa relativa de la població catalana, un 19,2%, es dispara en el cas de les dones que són mares soles, un 40,4%, i passa el mateix per a les dones d'origen estranger, un 42%. I en matèria salarial, les dones treballadores tenen sous inferiors als homes. El salari brut a Catalunya el 2015 era de 24.321 euros a l'any. Tanmateix, el dels homes era de 27.514 i el de les dones de 20.946 euros. Respecte a un major pes a l'hora de conciliar vida familiar i laboral, són les dones les que més permisos o excedències s'agafen per la cura d'infants i persones grans. Davant d'aquesta situació, Càritas Diocesana de Barcelona demana una política d'ocupació més centrada en la meitat de la població, les dones, les més afectades per la precarietat i la pobresa. Així mateix, demana que els permisos de maternitat i paternitat gaudeixin de les mateixes condicions, per tal que no es penalitzi les dones que tenen fills. I, finalment, demana una reforma del salari mínim interprofessional fins a 1.000 euros mensuals.
Càritas Catalunya, també amb motiu del Dia Internacional de la Dona, va fer públic un comunicat en què denuncia les múltiples violències que segueixen patint les dones cada dia i insta les administracions públiques a desenvolupar polítiques proactives per assegurar una igualtat real, l'accés als drets i la garantia d'una protecció i assistència adequades.
Des de Càritas Catalunya denuncien la desigualtat salarial. Reclamen plans d'igualtat a totes les empreses i entitats per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions. Demanen treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades, i la posada en marxa de protocols contra l'assetjament i la violència de gènere en el treball. Càritas aposta per una vida exempta de totes les violències, on cada dona pugui desenvolupar la seva vida lliurement i amb autonomia i sigui reconeguda plenament com a persona posseïdora de drets i de dignitat. A més, comparteix la reclamació de Càritas Europa, que sota el lema Iguals drets, iguals deures, llancen a les institucions i governs europeus perquè trenquin els estereotips sobre les responsabilitats de cura parental en les famílies mitjançant l'aprovació de l'actual proposta de directiva de la Unió Europea sobre l'equilibri entre la vida laboral i familiar. Finalment, Càritas Catalunya aposta per un canvi d'estructures i d'actituds i llança una crida a la comunitat cristiana i a tota la societat per denunciar les conductes masclistes que segueixen dificultant la vida quotidiana de moltes dones, per no ser còmplices de la desigualtat i a ser agents actius en la construcció d'una societat de persones iguals i de lliure de violències.
La seu de Càritas Diocesana de Lleida va acollir dijous passat un homenatge a Ramon Baró, exdirector de l'entitat, que ha estat 10 anys en el càrrec. En aquest senzill acte van ser presents, entre d'altres, voluntaris del Consell de Càritas, membres de la Comissió Permanent i treballadors i voluntaris. També hi va assistir el bisbe Salvador Jiménez Valls.
La secretària general, Maria José Rosell, va fer una descripció de l'etapa de Ramon Baró com a director de Càritas Lleida. Ramon Baró va donar gràcies a totes les persones de Càritas. Va dir que durant aquest temps ha tingut l'oportunitat d'aprendre i, sobretot, de servir a l'Església Diocesana en aquest servei als més empobrits de la societat. Per acabar, el bisbe Salvador li va donar les gràcies i li va recordar que ara ja no pot deixar de ser de Càritas, ja que la portarà al cor i la donarà a conèixer allà on vagi. L'acte va finalitzar amb un petit i senzill refrigeri preparat pels treballadors de Càritas Diocesana de Lleida.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. El treball caritatiu de la setmana.
El voluntariat és un capital, un patrimoni de luxe, en el sentit estricte i en el sentit no material, per a les Càritas, amb seu a Catalunya. Avui volem conèixer què és el voluntariat en la seva profunditat i també com treballen i com viuen els voluntaris. D'altra banda, ens endinsarem en els plans de voluntariat amb joves, per exemple, que s'estan duent a terme ja en algunes diòcesis amb seu a Catalunya i conjuntament a nivell de la Tarraconense, a nivell de Càritas Catalunya. Per fer-ho, tenim un col·loqui aquí a l'estudi de Ràdio Estel amb quatre persones que tenen molt a veure amb el voluntariat a Càritas. D'una banda tenim Mercè Mores, que és la responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Terrassa. Bona nit, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
Gràcies a vostè. També ens acompanya Isaac Companyó, que és el cap de voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. Benvingut, bona nit també.
Bona nit, moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Tenim també dues voluntàries. Són totes dues de Càritas Diocesana de Terrassa. D'una banda ens acompanya Montserrat Trepat, que és de Càritas Terrassa. Benvinguda, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Gràcies a vostè. I d'altra banda també saludem Carme Baqués, que és voluntària a Càritas Interparroquial de Sabadell, en aquest cas també a la diòcesi de Terrassa. Benvinguda, Carme Baqués.
Bona nit, moltes
bona
gràcies.
Nit. Bé, anem per parts, si li sembla, Isaac Companyó, que porta aquí el text de l'última memòria de Càritas Catalunya, és una gran referència per parlar precisament del voluntariat. Bé, el voluntariat és un tresor, no? És la gran, el gran actiu, el gran patrimoni de Càritas. Què ens diria d'això?
Doncs sí, la veritat és que sí. Podríem dir que els voluntaris, en aquest sentit, són la gran força que tenim com a institució per poder desenvolupar la nostra tasca i la transformació social en tots els àmbits on nosaltres podem actuar, no? En aquest sentit, clar, hi ha diferents tipus de voluntariat, no? Voluntariat ambiental, cultural... El nostre voluntariat està més basat en la transformació social, en el compromís, no? I en el dia a dia, i en poder ajudar les persones més necessitades.
Uh-huh. De quina manera es pot preparar millor Càritas per incorporar concretament més joves voluntaris? Que aquesta és una preocupació que sabem que és comuna. Després entrarem una miqueta més.
Clar, estem en un moment on la societat es transforma, la societat es mou, no? I el que hem d'intentar és interpel·lar tots aquests joves, no? Donant-los espais perquè ells puguin, amb el seu temps, poder dedicar-se a transformar la societat pues, d'una manera més justa, més humana, no? I amb els valors cristians.
La missió de Càritas, llegim text de la memòria de l'any 2016, que es feia pública l'any passat, a l'octubre, consisteix a acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral des del compromís de la comunitat cristiana. I aquí el que es fa és oferir aquesta possibilitat, no?, de generosament donar una mica del seu temps als qui poden fer de voluntaris, poden buscar... tot i que tots anem molt atrapats de temps, però buscar dues hores a la setmana o una hora al dia, depèn de cada cas, oi?
Sí, a veure, nosaltres el que intentem és que quan ens ve un jove, dir-li, aviam, quina temporalitat podries tenir, quin compromís podries tenir, no? Què és el que t'agradaria, quines són les teves inquietuds, no? I a partir d'aquí nosaltres poder oferir un voluntariat una mica adequat també a les necessitats que hi ha en aquest moment, però també en què ell es pugui sentir interpel·lat, no?
Mhm. Ara donarem veu també a les altres persones, dones, que ens acompanyen avui a la veu de Càritas a Ràdio Estel, però abans potser sí que m'agradaria que ens comentés algunes accions concretes, alguns projectes concrets que s'estan duent a terme, per exemple, a Girona, a Padrina un avi, o el projecte Quan quedem, projectes que posen en relació un voluntari jove amb una persona gran que viu en una residència, per exemple.
Sí, hi ha... En les diferents diocesanes de Catalunya, no? tenim certes inquietuds, no?, per poder incorporar els voluntaris joves, no?, en els nostres projectes. Hi ha una part molt de sensibilització, no?, en les escoles, en els instituts, i després també hi ha una altra part, no?, on incorporem voluntaris joves en els nostres projectes. Com molt bé dius tu, a Girona tenen la Padrina Un Avi, no?, que són joves que van a visitar residències a gent gran. També tenim aquí a Barcelona el Quan Quedem, no?, que són doncs, també joves que van a residències a visitar gent gran, i les experiències són molt grans, no? És a dir, quan acaben l'experiència, els joves amb la seva experiència, el que et diuen és que han crescut a nivell personal, etc., no?
En aquests casos de Girona són oferiments directes al jove, no? Tenim això, voldries apuntar-te? Una altra cosa és la sensibilització, com us deia, o altres coses generals.
Sí, també, per exemple, en altres àmbits, no?, com en reforços educatius, també tenim acompanyament o fins i tot projectes de voluntariat en família, no? On pares, fills poden fer un acompanyament a persones amb necessitats, en compartir espais, no?, de convivència.
El tresor del voluntariat, segons la memòria de Càritas de l'any 2016, la que es va fer publicar a l'octubre, són exactament 12.242 els voluntaris registrats a Càritas Catalunya. Un gran patrimoni entre les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. Bé, Mercè Mores, com que ha començat Isaac Companyó, potser algunes de les coses que vostè podria dir es repetirien, però què més ens diria del voluntariat actualment a Catalunya, a Càritas a Catalunya?
Jo diria que tenim un voluntariat compromès, sobretot a Càritas. Podem parlar d'un voluntariat compromès, que té un compromís amb la institució i amb l'acció que està fent, i que és una de les coses que volem potenciar i que considerem que és la gran riquesa, no?, la identitat del voluntari amb la institució i amb l'acció que fa, no?, i aquest compromís fidel durant anys. També podem dir que tenim voluntaris de totes les edats, que penso que és una gran riquesa, i el que sí falta en aquest moment potser és acabar de veure com podem cridar més el voluntariat jove, no? Jo crec que el voluntariat jove fins ara l'hem ofert als projectes que nosaltres tenim. Per exemple, nosaltres també tenim el de padrinatge, Sabadell, també tenim molts voluntaris col·laborant amb reforç educatius, amb sensibilització, però hi ha tot un altre vessant que jo diria que les 10 diocesans estem com motivats a començar, que és oferir aquest coneixement d'aquesta realitat que coneix Càritas, no?, de la gent amb més dificultats, més vulnerable, que realment puguin conèixer o sensibilitzar sobre aquesta realitat i que després puguin fer aquesta opció de compromís. És a dir, que el compromís dels joves no només ha d'anar encarrilat en un lloc, sinó que també Càritas pot oferir aquesta possibilitat. I aquesta és una de les coses que estem treballant, la qual ens fa com molta il·lusió d'oferir aquesta oportunitat, no? Amb els joves, tant si estan en una parròquia com si no ho estan, tant si són joves d'universitat, el que sigui, poder donar a conèixer la realitat social que coneix Càritas de la gent que pateix perquè puguin fer un compromís.
I podem dir, senyora Mercè Mores, que això va més a nivell de coordinació de Catalunya, que també
sí.
És important destacar que de vegades unes diòcesis es poden ajudar a les altres a nivell d'orientació, de com oferir espais als possibles voluntaris. I de joves n'hi ha molts amb sensibilitat per fer-ho.
Sí, el que falta és això, no? Oferir-los els canals i escoltar-los bé, la seva veu. Jo penso que és important. No només poden entrar en els projectes que ja tenim, sinó que és important també conèixer les seves, com deia l'Isaac, les seves necessitats, veure què és el que els agrada, que coneguin. I quan hi ha el coneixement mutu, tant de la realitat social com de les necessitats d'aquests joves, veure una mica com es pot anar fent aquest procés i aquest camí, no?
Sí, Isaac Companyó, endavant.
El que ens estem donant compte també és que els joves criden els joves, no? Les experiències fan que després, quan expliquen a un altre jove, mira, és que no, la meva experiència ha sigut aquesta, ha sigut enriquidora, això fa que ells mateixos es puguin anar animant, no? I nosaltres, evidentment, sempre els interpel·lem i sempre els animem a que puguin participar de la nostra comunitat, no?
Mm-hmm. Bé, seguim. En tot cas, guardem aquí la memòria. Si després surt alguna qüestió més que tant Isaac Companyó com la mateixa Mercè Mores ens puguin comentar. Però donem veu també a Montserrat Trepat i a Carme Baqués. Elles tenen en comú que són voluntàries i em sembla que, a més, han participat en algunes o en totes de les últimes trobades de Càritas Catalunya. No sé si les tres que s'han fet.
La de Barcelona i Tarragona.
Barcelona i Tarragona.
Sí. Mm-hmm.
Bueno, també hi ha Girona.
Sí, jo sí. Vaig assistir. Ah, bueno.
Vostè va participar a Montserrat Trepat, a la de Barcelona
i Tarragona.
I com és aquesta experiència? Que potser ajuda molt el voluntari i la voluntària a veure que no està sol o sola.
Oi tant. És molt maca i, a més, és una experiència que t'ajuda molt amb aquest camí de voluntariat. Veus moltes persones que tenen els mateixos problemes o incògnites o com ho farien, com ho resoldríem, tota una sèrie de problemes que ens venen, i veus que tots estem al mateix lloc, no? També és molt maco la participació de jovent, ja que parlàveu de jovent. La veritat és que de vegades ens pensem que els joves no hi són, i sí que realment, d'una altra manera, si vols, no com nosaltres, però sí que hi són i corresponen amb la seva tasca. Jo, de veritat, que les trobades les trobo necessàries. Mm. Més que res, necessàries pel nostre treball, eh?
I s'ha aconseguit aplegar una bona xifra, oi, de voluntaris i voluntàries en aquestes trobades. La de Tarragona, particularment, a l'octubre de l'any 2016, va ser interessant.
Va ser molt interessant. Mm-hmm. I després que jo mateixa, que et porto molts anys sent de Càritas, vull dir, amb 34 anys, i he viscut moltes trobades i són enriquidores, eh? Totes són enriquidores. Treus experiències i exemples de molta gent.
Per cert, quina tasca fa vostè, senyora Montserrat Trepat, com a voluntària actualment?
Bueno, com a voluntària actualment estic en un grup de Càritas Terrassa, de Sencode, encara que ara estic amb stand-by per la salut, però bueno, continuaré ja el curs que ve, i després ajudo amb tasques d'informàtica dins de les oficines.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Felicitats, eh?
No, però realment he passat per molts grups. Vaig començar amb acolliment a la parròquia, totalment diferent de l'acolliment que es fa ara, d'una immigració totalment diferent, amb molt pocs mèrits per poder-ho solucionar, molts problemes, però, bueno, ens en sortíem. I he anat passant per diversos grups. Mm-hmm. Trobo que és necessari a tota persona tenir unes estones a la setmana per fer voluntariat. Te'n dones compte que la vida és molt diferent.
Suposo que també és molt diferent la vida per a Carme Baqués, Carme Baqués, en aquest cas a Càritas Sabadell. Quines tasques fa vostè ara com a voluntària?
Bueno, jo com a voluntària estic al departament, porto el departament de voluntariat de Sabadell, que entre els voluntaris de la seu a Sabadell i a la parròquia estem movent 460 i pico de voluntaris. També faig de voluntària en una de les botigues que tenim a Càritas Sabadell, i fa molts anys, jo porto uns 25 anys també de voluntari de Càritas. També era la part abans de la formació de les persones que abans hi tenien molt el col·lectiu d'ètnia gitana, i també era amb la seva formació cultural. I ara ha canviat l'ètnia gitana, ja no la tenim tant, i tenim més la migració. Jo he participat amb les trobades de Lleida, de Girona, Tarragona, i ara aquesta, si Déu vol, la de Lleida. Mira, jo t'haig de dir que aquestes jornades són molt positives i enriquidores. Això és que, de veritat, que és un 10. I el principi, el que m'he trobat jo, és que amb aquestes trobades, quan arribem ja, tots els voluntaris que ens trobem tenim un somriure. O sigui, tots venim contents a participar de la trobada. I el que deia la Montserrat també, que la joventut, que és la que ens atén a la recepció i a la, quan ens dona, doncs, allà on ens hem de col·locar i tot això, que són els veus animats, alegres, amb una predisposició doncs a ajudar si no trobes el lloc, el que sigui. Vol dir que aquest és el primer bit que tu trobes quan arribes a aquesta jornada. Tots som Càritas i ens agrada ser de Càritas. Això és molt important. I llavors també hi ha una cosa que a vegades dius, a vegades et pot semblar que una altra jornada de formació I dius, però si ja saps molt. Doncs no és veritat que saps, perquè quan arribes als testimonis de l'altra gent et diuen, fixa't, ara tu amb això que estan demostrant aquesta gent no hi havies ni pensat. I llavors, doncs, una gràcia que també té aquesta jornada és que es combina molt la cosa de formació amb la cosa lúdica. Vol dir que la persona que va amb aquesta jornada té les taules rodones, la formació, però a part saps que després els organitzadors, doncs hi ha uns audiovisuals per la persona gran, hi ha la visita a la ciutat, vol dir que dius, escolta, això és complet.
Es fan molt amenes, sí, aquestes trobades.
Es fan molt amenes. I llavors tenim com a cloenda l'Eucaristia, que això és importantíssim, perquè tots som església, i llavors aquí podem doncs, tot el que hem sentit i els propòsits que hem pensat que podríem fer per millorar, bueno, ens agafem forces per posar-los en pràctica.
Després connectarem amb Lleida, perquè des d'allà ens explicaran com van els preparatius concrets d'aquesta jornada. El 14 d'abril, recordem-ho, sí, el dissabte 14 d'abril, ja començada la Pasqua. Carme Baqués ens ha explicat algunes qüestions de la seva experiència de voluntariat, com també abans ha fet Montserrat Trepat, però recordem que també ens acompanyen avui en aquesta part més completa de la veu de Càritas, avui dedicada a formació i voluntariat, Isaac Companyó i Mercè Mores, que són responsables del voluntariat, en el cas d'Isaac Companyó de Càritas Diocesana de Barcelona i en el de Mercè Mores de Càritas Diocesana de Terrassa. El perfil del voluntariat, la naturalesa i el sentit del voluntariat també és un tema que ens ocupa. No sé si Mercè Mores pot respondre. Tenim aquí també el text de la memòria, per si Isaac vol recollir alguna dada també, alguna dada més que ens hagi quedat. Mercè?
Bueno, el perfil tenim gent... En aquest moment jo diria que el perfil del voluntariat és gent també molt preparada, ja més preparada. Vull dir, no només el voluntari, no només n'hi ha prou amb la bona voluntat, sinó que també cal formació i preparació. Llavors, en aquest moment jo penso que tenim voluntaris que això, que han vingut d'una prejubilació o que han vingut que estan molt preparats i que poden aportar molt. I els altres també, és a dir, tothom pot aportar. El que és important és que el voluntari valorem bé les seves capacitats i habilitats i oferim doncs, un suport en aquesta formació que requereix doncs, per una tasca de compromís de servei més efectiva i que realment sigui doncs, transformadora, que li serveixi per ell personalment però també per fer canvis en la societat.
Sí, perquè Carme Baqués i Montserrat Trepat ja porten anys d'experiència, ja tenen una certa edat, no els hi fa res que ho diguem, no? Són eternament joves, però ja tenen una certa edat.
Sí.
I els joves, doncs, potser descobreixen una experiència nova moltes vegades i són un aire diferent a Càritas que enriqueix molt la tasca global, no? La gent gran ajuda moltíssim i els joves també, però d'una manera diferent, segurament, oi?
Sí, sí, sí.
Amb un entusiasme diferent.
A vegades, fins i tot nosaltres, no?, ens sorprenem, no? Quan et ve un jove al final de curs que ja està finalitzant el seu voluntariat concret, puntual, i et diu, ostres, és que m'ha servit de molt, no?, el poder anar a una residència a visitar una persona gran, i tu li dius, i per què? I em diu, ostres, és que jo no vaig a visitar la meva àvia i la meva àvia també està en una residència, no? És a dir, moltes vegades ja no és només l'acció que pots fer com a voluntari, sinó és la sensibilització i tot el que et pot quedar a tu, no?
Una sensibilització personal, és a dir, el fonament de la meva caritat és la meva àvia.
Clar.
Després puc visitar altres també. Benvingut.
Fins i tot millora les persones en la seva millor versió, no?
I tant, doncs molt interessant aquest comentari, que no el fem per jutjar ningú, sinó al contrari, no? Per descobrir que en el voluntariat es fa la jerarquia de valors, no? A partir de la pròpia experiència.
Sí, sí, sí. És el que he dit, que és necessari
per
veure que la vida nostra, vull dir, no té res que veure amb tots els necessitats que hi ha, i llavors, doncs, molt més valor, molt més valor.
Bé, amb Carme Baqués i Montserrat Trepat, voluntàries de Càritas Diocesana de Terrassa, totes dues, una a Terrassa, l'altra a Sabadell, i Isaac Companyó i Mercè Mores, responsables de voluntariat, respectivament, de Barcelona i Terrassa. Parlem avui del voluntariat, bé, no sé si del que aporten actualment els voluntaris, hi ha alguna cosa que ens hagi quedat, que puguem dir també, Isaac Companyó, Mercè Mores, si volen, o també les altres dues, eh?
Bàsicament, crec que és la gratitud, no? La gratitud al temps, la gratitud al compromís, la gratitud a la responsabilitat, al formar part, al ser, al sentir, no? Que som una comunitat viva, constant i transformadora, no? I amb l'ajuda dels... per poder ajudar els més necessitats, que al cap i a la fi és... la nostra raó de ser.
La idea de comunitat és important, no? Perquè l'Església amb Càritas no deixa de banda altres coses espirituals, sacramentals, molt importants, sinó que les integra, no?, amb la caritat, diguéssim. No és de dir, ara deixem això de banda i ens posem a fer caritat. No, és tot junt, diguéssim.
Tot junt, tot
junt. Jo recordo una vegada, amb un curset, precisament, que em van fer un comentari de dir... quan vas a missa i aneus-en en pau, al final, diu... Aleshores comença la verdadera missa. Durant la setmana, el que facis, com actuïs, com demostris la teva moral.
Si no actuem amb amor, és com si no hagués acabat l'Eucaristia, em deien una vegada.
Em va quedar sempre gravat i de jove,
sí, sí. Isaac, sí, perdoni.
No, com deia el pare Francesc, Càritas és la carícia de l'Església, del seu poble. És la carícia de la mare Església, els seus fills, la tendresa i la proximitat.
Aquesta cita del Sant Pare la recull la memòria de Càritas 2016. Sí, perdó.
Vull dir que el valor més important és l'estimació, el veure l'altre com a germà. L'acceptar l'altre com a germà, amb les seves dificultats, amb la seva realitat, amb la seva motxilla, i tractar-lo d'igual a igual. Penso que aquesta és la riquesa més gran que pot aportar un voluntari, no? O sigui, capaç de veure l'altre com a germà i tractar-lo així.
Per altra banda,
també penso que el que és molt important amb els voluntaris és que siguin capaços que no només van a fer un servei, sinó que han de dedicar una part a l'acció, una part a la reflexió i una part a la formació, per realment tenir un bon servei de compromís de voluntariat.
Acció, reflexió i formació, molt oportú. De formació se n'ofereix a les Càritas diocesanes, però també a nivell de tot Catalunya s'està fent molt, no? Almenys una vegada a l'any, una formació comuna que també es fa en diferents llocs. Sabem que s'ha fet al Seminari de Barcelona o en altres espais. Doncs bé, benvinguda a aquesta formació i a aquest voluntariat. Carme Baqués i Montserrat Trepat, que aportaven algunes idees també escrites, volen afegir alguna cosa del que vostès fan, de l'esperança que tenen?
Jo penso que, estant jo també de voluntària dintre del Departament de Voluntariat, et dones molt compte de que el voluntari, la persona que tens, ve a Càritas perquè, estima, ella coneix Càritas com sempre, participa en molts voluntaris. Càritas deixa empremta. O sigui, que diem-ne que ser voluntari de Càritas, quan els hi expliques, diu, no, com és que has vingut? Sí, he vingut aquí perquè sé de molta gent que Càritas té un voluntariat, feu molta acció social, o sigui, que té molta credibilitat. I això és importantíssim perquè el fet de parlar de Càritas és la part social de l'Església, però tant et ve una persona creient com una persona no creient, però en canvi valora Càritas. I això penso que és una part, important importantíssima per l'entitat, és molt important.
Que sàpiguen que trobaran amor, és el millor que es pot dir.
És el millor que es pot, sí.
Exacte. I en els voluntaris i voluntàries, que avui és un dia per fer aquest homenatge,
no? Això mateix.
Des de Ràdio Estel, felicitats. Vaja, tots els trofeus possibles en el terreny important, que és el de fons, l'espiritual i el caritatiu. No tant els trofeus visibles. Molt bé, moltes gràcies a Carme Baqués i a Montserrat Trepat, Carme Baqués de Sabadell, Montserrat Trepat de Terrassa, per haver-nos acompanyat avui com a voluntàries, ànims amb la seva tasca i per molts anys, si Déu vol.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies també a Mercè Mores, responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Terrassa, i a Isaac Companyó, de Barcelona, de Càritas Diocesana de Barcelona. Algun comentari final per acomiadar-nos? Hem dit el més important.
Animem els joves i a tota la societat a implicar-se i a ser voluntaris.
Sí. Jo crec que val la pena ser voluntari, és molt important i que, cridem, fem una crida a tothom que vulgui fer aquesta experiència de servei, que val la pena que conegui la realitat de Càritas per poder construir una societat millor, amb la suma de tots i l'esforç de tots.
I tant. Animem les famílies amb joves, les persones que ens escolten, si tenen fills o nets joves, o si són joves directament, es poden posar en contacte. Les noves tecnologies ofereixen molts canals, no? Per telèfon, per internet, per correu electrònic, amb la seva Càritas diocesana o amb la parròquia que tinguin més a prop, que segur que té Càritas, doncs allà poden també oferir o preguntar què poden oferir com a voluntariat. Doncs també gràcies Isaac Companyó i Mercè Mores, com igualment a Carme Baqués i Montserrat Trepat. Fins una altra. Bona nit i bona caritat. Adéu-siau.
Bona nit i moltes gràcies.
Seguim a La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La Veu dels Testimonis.
Avui, després d'un complet col·loqui amb persones que tenen molt a veure amb el voluntariat, el testimoni té com a nom propi, també, en relació, lògicament, amb aquest gran tema, la formació i el voluntariat, la preparació de la trobada de Càritas Catalunya, que es farà el 14 d'abril a Lleida. Ens acompanya des de Lleida, gràcies a la col·laboració de COPE Lleida, amb Ricard Álvarez a les vies de so, Maria Rosa Sayós, que és tècnica de Càritas Diocesana de Lleida i coordinadora del voluntariat en aquesta entitat diocesana. La tenim ja a l'estudi de COPE Lleida. Maria Rosa Sayós, bona nit, benvinguda a La Veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona nit.
Com està?
Molt bé, estic. Moltes gràcies.
Sí, molt bé i molt entretingut, suposo, aquests dies en la preparació de la trobada de Càritas Catalunya.
Sí, sí, realment molt enfeinats, eh? Ara gairebé que només queda un mes, doncs sí, realment estem aquí amb tot a damunt de la taula i anar fent reunions i anar tancant coses que a l'última hora és el que més es necessita.
Sí, sempre surten detalls i qüestions, algun entrebanc, però que sempre es van superar, no?
Exacte.
Des de quan, podem recordar per començar, des de quan es realitzen les trobades de Càritas Catalunya?
Doncs mireu, fent una revisió, com que tu ara estaves comentant, des de la línia del testimoni, jo fa molt temps que treballo a Càritas i ara ho recordava, perquè la primera vegada que es va fer una trobada, que no era llavors com a Càritas Catalunya, es va organitzar una trobada l'any 97. Però diguem que des de la segona etapa, que ens vam trobar llavors a Montserrat, més de 1.000 persones vam ser aquella vegada. Però diguem que des de que està estructurada com a Càritas de Catalunya i funcionem amb diferents comissions, que ja fa una bona colla d'anys, vale? Doncs ja es va acordar de trobar-nos si podia ser una vegada cada 2 anys. I vam començar l'any 2012. L'any 2012 vam fer la primera trobada d'aquesta segona etapa, vale? I ens vam trobar a la diòcesi de Barcelona. Tot un dia que el vam dedicar al voluntariat com a portador d'esperança. Després, el 2014, vam anar a Girona. Vam estar allí 2 dies, un divendres i un dissabte. Allí va ser una jornada realment de convivència, de formació, de compartir, d'aprenentatge. Va ser allò una gran organització per part de Càritas Diocesana de Girona. I fa 2 anys vam estar a Tarragona, que vam parlar sobre el tema de la misericòrdia i sobre com transformar el món. I bueno, i ara ja, una vegada més, val, després de 2 anys, doncs ja ens ha tocat una miqueta pues, aquí a la diòcesi de Lleida, doncs fer aquesta trobada amb el tema de que he dedicat una miqueta a la campanya, de sobre el compromís, amb el lema del teu compromís millorar el món.
I qui organitza les trobades, i particularment la d'aquest 14 d'abril a Lleida?
A veure, això ho organitza Càritas Catalunya. Càritas Catalunya és, diguem, l'element estructurador i l'element que ens empenya a tots a organitzar la trobada. També després és una miqueta el que totes les Càritas diocesanes tenim a darrere amb aquesta funció de coordinar. I llavors, des de Càritas Catalunya hi ha diverses comissions organitzades, que ja ho sabeu perquè diverses venim en aquests programes a gravar,
sí.
I una és la Comissió de Voluntariat i Formació. Llavors, a Càritas Catalunya ho encomana a la Comissió de Voluntariat i Formació, que un any fa una jornada de formació oberta tant a voluntaris com a personal contractat, i un altre any, una altra vegada, vale, organitza, diguem, la trobada de Càritas Catalunya, que es fa pues, ara aquest any 2018. Llavors, en principi, s'ha donat a les diferents diòcesis, vale, que són seu de la trobada, que siguin una miqueta les que tiren endavant. Per tant, organitza, per entendre-nos, Càritas Catalunya a través de la Comissió de Voluntariat i Formació i se li encarregue a la Càritas Diocesana, que té la seu aquell any, doncs una miqueteta que tiri endavant el projecte de la trobada de, per, tots els, per totes les diòcesis de Catalunya.
Uh-huh. Quant temps fa que la comissió ha començat a treballar en el tema?
molt interessant. Doncs mira, com que ja tenim experiència i ens vam escoltar els companys, ens vam escoltar a tots els companys que abans que nosaltres ja havien organitzat les trobades i ens van dir que mos hi tiréssim en un any i mig. I es va tancar la data al gener, gener més o menys de l'any 2017, i abans de l'estiu de l'any passat ja vam crear la primera comissió de treball i ja vam una miqueteta fer les primeres reunions per conèixer l'equip que ho havia de tirar endavant, les persones, que és un equip format aquí a Lleida per persones contractades i persones voluntàries, gent amb experiència en organitzar coses d'enquestes, gent amb capacitat també de gestionar altres temes, amb temes administratius, en temes de publicitat, en temes de recerca de recursos. Vam crear l'equip al juny de l'any 2017. I des de llavors hem estat, l'estiu és allò que passa, que queda una mica les coses parades, però des de l'octubre de l'any passat, doncs bé, ja treballant amb força ritme per anar tirant endavant tot el que és la qüestió organitzativa de la trobada.
Uh-huh. Avui ens acompanya Maria Rosa Sellós des de Lleida. Ella és la responsable del voluntariat a Càritas Diocesana de Lleida i com a membre de la Comissió de Formació i Voluntariat també una de les organitzadores i organitzadors de la trobada de Càritas Catalunya programada aquest any, recordem-ho, per al 14 d'abril a Lleida. Uh-huh. Ens pot explicar una mica la ubicació i els espais de la trobada, on es focalitzarà tota l'activitat?
Doncs bé, aquí a Lleida havíem de buscar un espai gran, val, per un grup de persones. Al final vam aconseguir trobar un espai on capiguéssim sobre les 1.500 persones i ho farem als locals de la Fira de Lleida. La Fira de Lleida, l'entrar a Lleida per la gent que són de fora, per la carretera de Barcelona, per entendre'ns, la L11, doncs hi ha l'espai de la Fira, i allí, just a l'entrar, doncs hi ha aquests dos pavellons tan grans. Mm-hmm. Llavors, un pavelló s'utilitzarà per lo que seria tota la part de jornada, purament tècnica, amb les sessions de lo que serien les xerrades i la taula de treball i una miqueteta de tots aquests temes, i un altre pavelló, que és tocant, per entendre'ns, vull dir, no s'ha de caminar gaire, hi ha un passadís per passar d'un pavelló a l'altre, doncs seria el pavelló que utilitzaríem com a menjador, com a sala menjador. Uh-huh. Estaríem allí ubicats, just al mig dels Camps Elisis de la ciutat de Lleida, l'altre, el que se'n diu el Capon aquí a Lleida, sí, que ara està molt ben arreglat tota la banda del riu i hi ha tot el passeig del riu, hi ha les passarel·les, i vull dir, és un espai una mica lluny del centre de la ciutat, certament, si has d'anar a peu, però a nivell d'ubicació i a nivell d'organització de l'espai és un espai adequat per fer la trobada que tenim pensat fer.
Ens ha parlat Maria Rosa Sellós de lema i de la temàtica relacionada amb el compromís. Ens pot comentar una miqueta més el lema, el contingut i l'horari de tota la jornada?
Sí, perquè són qüestions que són importants. A veure, el lema és el que us estava dient, el teu compromís millora el món, i llavors dins del que serien les ponències que estan dedicades amb aquest tema, hi hauria el que seria primer una ponència a primera hora del matí, que mos la fa mossèn Ramon Prat, que ha sigut una persona molt vinculada a Càritas, que la coneix moltes persones, i important per la nostra diòcesi d'aquí de Lleida, que va del tema el teu i el meu compromís millora el món. És aquesta vessant més particular de cadascun de nosaltres. I després ja hi ha una part més de posada en comú amb una taula redona, que versa també sobre el compromís, però vist des de la comunitat en la que estem nosaltres compromesos, des de la comunitat parroquial, des de la família, des de la pròpia església, el grup de Càritas, el nostre programa o projecte. Diríem que això seria el tema principal del matí. Seria la part de ponències, la part d'una miqueteta de veure una miqueteta quin és el compromís i com l'estem tirant endavant els voluntaris i les persones contractades a Càritas. Llavors, a veure, el que és important de la trobada, sobretot per qüestions tècniques, és que hem volgut una miqueteta rebre a les persones amb temps, i per això demanem a tots els companys de les Càritas de la resta de Catalunya doncs, que puguin arribar sobre les 9 del matí, entre les 9 i de 10, per ubicar-se, perquè la gent se relaxi de l'autocar, que es puguin al lavabo, que puguin seure en tranquil·litat, perquè després ja començaríem, diguem, tota la jornada amb una pregària, un acte de benvinguda, les dues xerrades aquestes, un petit descans per esmorzar, I abans de dinar hi hauria una petita activitat lúdica amb una obra de teatre, vale? Versant sobre algun tema social, i després ja, això sí, el dinar, el dinar comunitari, un dinar festiu, vale? Però també tenint en compte alguns aspectes de sostenibilitat. Demanarem pues, bueno, a les persones que cuidin d'on llancem la brossa, de com ho portem, de sobretot tenint en cura que són moltes persones i volem vetllar doncs, una miqueteta també aquestes coses. I després de dinar hi ha visites lliures, les persones que vulguin doncs, anar a donar un tomb, relaxar-se, o alguna visita programada, doncs una visita turística amb el tren turístic, algunes visites a museus, i acabarem amb l'Eucaristia. És important, donat que som tanta colla i tantes persones, això ja ho aniran comentant els companys a mesura que es vagin inscrivint, seguir les indicacions que anirem donant, vale? Sobretot per temes de mobilitat, perquè som moltes persones, ens hem de moure d'un lloc a l'altre, sí. Hem de seure en llocs determinats, ja hi ha passadissos amples, però anar al lavabo, sempre hi ha cues, totes les qüestions, quan mobilitzem a moltes persones, doncs costa una mica de que hi hagi doncs, els tempos que es necessite. I per això hem pensat que donarem moltes indicacions als responsables diocesans, i doncs tothom si té en compte que té un responsable diocesà, que el podrà anar indicant i va seguint les indicacions que es van donant durant la trobada, doncs pensem que això ens ajudarà molt a tindre aquest sentiment de que anem a l'hora i de que fem les coses bé i de que estem contents.
Per tant, escoltar indicacions, temes pràctics que ens ha comentat Maria Rosa Sellós des de l'organització de la trobada de Càritas Catalunya. Recordem que les inscripcions es poden fer a través de la Càritas Diocesana o de Càritas Catalunya directament?
No, les diocesanes. Cadascú ha d'anar a la seva Càritas
diocesana
i parlar amb el responsable, que allà hi ha un responsable com jo, o amb la Càritas parroquial o amb qui ells hagin assignat. Però sí, sobretot a la Càritas Diocesana.
Que vagi molt bé, Maria Rosa Sellós. La preparació, tindrem ocasió de parlar-ne, lògicament, quan s'acosti, i després de la trobada de Càritas Catalunya, 14 d'abril, a Lleida. Una abraçada i fins una propera ocasió.
Doncs moltíssimes gràcies. A reveure.
A reveure.
La veu de Càritas. Un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions. Avui dilluns i dilluns vinent, de 2:15 del matí a 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria, al carrer Ramon Godó, número 4 de Capellades, es fa un curs d'iniciació al voluntariat adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat.
Dimecres, a 6:45 de la tarda, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació, número 231, es farà una nova sessió del 7è cicle de reflexions entorn al voluntariat, en la que Mercè Darnell, adjunta a l'acció social i responsable del programa d'ajuda a necessitats bàsiques de Càritas Diocesana de Barcelona, explicarà com Càritas treballa en diferents projectes que ajuden a cobrir les necessitats humanes bàsiques.
Dijous, de 10:45 del matí a 12 del migdia, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. La inscripció es pot fer omplint un formulari a través del web caritas.barcelona.
I dissabte, a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat, tindrà lloc la primera Assemblea General de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, amb la presència del bisbe Agustí Cortés, el delegat episcopal Anton Roca, el director Joan Torrents i la secretària general Anna Maria Rubio, membres de les juntes de les diferents Càritas parroquials i interparroquials, membres del Consell Diocesà de Càritas de Sant Feliu de Llobregat, personal contractat i altres persones. Es presentaran les conclusions dels treballs previs. Hi haurà una ponència formativa a càrrec de Jesús Pérez Mayo, director de Càritas Diocesana de Mérida Badajoz, un dinar de germanor i una eucaristia com a cloenda.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fins aquí aquesta edició de La Veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia. Acabem recordant que hem començat avui la setmana del Dia del Seminari. Serà aquest diumenge, aquesta jornada molt important per a l'Església, a cada diòcesi, amb el lema Apòstols per als Joves. Avui hem parlat precisament de joves amb motiu d'aquest espai dedicat al voluntariat. I joves són moltes vegades els qui en el si de famílies i comunitats cristianes són cridats al sacerdoci. Poden ser-ho. I cal descobrir aquest discerniment del qual precisament el Papa Francesc ens parla en el seu vídeo amb la intenció mensual per aquest mes de març. Gràcies per la vostra companyia. Que vagi bé la setmana amb el Dia del Seminari. Recordeu, aquest diumenge, amb portes obertes al Seminari de Terrassa i Vetlla de Pregària dissabte al Seminari de Barcelona. L'equip habitual us ha acompanyat amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.